Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Va, 35 minuts que passen de l'hora en punt. Obrim el nostre comentari d'actualitat. Avui amb en Miquel Joan, ja sabeu, el professor de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona, que aquests dies el tenim a Formentera. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, bon dia.
Bé, a veure, diverses coses a abordar. Primer de tot, si et pareix bé, doncs podem tractar el fet de que doncs, la crisi de l'habitatge porta a que només un 16% dels joves pugui emancipar-se, només un 16%.
Sí, només un 16%. Però bé, ja n'hem parlat alguna altra vegada, i el tema de la vivenda, de l'habitatge... Jo, una de les solucions, ara parlarem de l'estudi que ha sortit ara, un estudi que ara us explicaré, una de les solucions és que si ha augmentat la població han de fer més cases, és que és així de fàcil. I bé, això és una notícia de que només el 16% de joves es poden emancipar i això surt d'un estudi que diu Determinants de l'emancipació residencial de joves d'Espanya. És un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya. És un estudi amb els professors Josep Maria Raya i Júlia Canyete, i hi ha moltes conclusions, i és molt interessant perquè és un estudi descriptiu i que després proposa solucions. Abans ho he comentat, no sé què, de favorir l'accés a la vivenda en els residents envers dels altres.
És una proposta d'en Juanjo...
Sí, però això
d'en Juanjo Ferrer, el senador.
Això s'ha de fer, però no s'ha de dir així, però, perquè és il·legal. No pots discriminar. Però si tu poses incentius fiscals des d'Espanya en la gent que adquireixi un habitatge, ja els estàs discriminant respecte d'altres. M'explica o no?
Ah,
això, és a dir, has de fer-ho que com deia aquell que prega un accident, no? I d'això. Al final el que es volia explicar és que només el 15,9% de joves entre 16 i 29 anys sí, han aconseguit emancipar-se. Aquesta edat mitjana, l'edat mitjana en què els joves deixen la casa dels pares és de 29,5 anys, quasi bé 30 anys. Encara em pareix una mica aviat, però bé.
Em sembla que l'estimació és optimista.
Sí. I
això ho dius tu, Miquel, perquè a veure, en Miquel és professor de la universitat i està molt en contacte amb gent d'aquesta edat, no?
Sí, per això avui m'interessa molt parlar de joves, perquè el que estan fent els joves és un autèntic crim o delicte, és inclús delictiu, perquè no estem tractant bé els joves, i els joves seran és que amb un futur
et pagaran les pensions.
Ens pagaran les pensions i també els immigrants, perquè si no ho tenim pelut. Vull dir que aquesta edat mitjana de que joves deixen la casa dels pares, 29,5 anys, i 26 anys la mitjana europea, és a dir, que ja anem en retras. I llavors, quines són les explicacions de que els joves s'emancipin tan tard? Primer, hi ha factors socials, culturals i econòmics, evidentment. Un dels factors, primer, és la reducció de la taxa del matrimoni, és a dir, la gent es casa menys. I també, ja sabeu això del matrimoni, qui es casa vol casa.
També és veritat que hi ha moltes parelles que tenen una vida en comú i no es casen.
I llavors també ha parelles que cada un viu a casa seva i només es troben per lo bo. És a dir, si m'entens, cada un s'ho mira com vol, i sí, formes de convivència n'hi ha moltíssimes. Llavors, una altra explicació de que aquest retras en l'edat d'emancipació és la generalització dels estudis superiors. És a dir, ja més de la meitat, el 50,55% de joves menors de 34 anys
sí,
ja tenen estudis superiors, que són 10 punts més. Clar, si estàs estudiant, no estàs treballant, estàs guanyant poc, i tal, és a dir, també s'explicaria per aquí. Llavors, també, molt més important, la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris dels joves. Els estan pagant una misèria. I ho diré en dades perquè llavors ningú digui això t'ho inventes. No, jo no m'invent res. Des de 2004, la inflació espanyola ha estat del 40,9%. Des del 2004. I els salaris dels menors de 25 anys han estat pràcticament estancats, i els dels menors de 34 anys només han crescut un 25%. És a dir, que si la inflació ha pujat un 40,9%, I els joves menys de 25 anys, ja dic que estan pràcticament estancats, és a dir, el mateix sou que el 2004, i els menors de 34 anys només ha crescut un 25%, els joves s'han empobrit moltíssim. I a més, si això afegim que la precarietat laboral també s'explica per l'elevada temporalitat laboral, pensar que el 21% de joves entre 25, la temporalitat és el 21% en els joves entre 25 i 39 anys i d'un 49% en joves menors de 25 anys. És a dir,
caram,
mal pagats i amb contractes temporals. I si això afegim que el preu de la vivenda s'ha disparat un 28,5% en el preu dels lloguers des de 2015 i un 40% en el preu de la vivenda en propietat. Clar, això tenim aquí un còctel molt interessant. I a més, per acabar de reblar esclau, s'ha desplomat la construcció de vivenda protegida. Només el 2,5% del parc de la vivenda és vivenda social. 2,5%. La mitjana europea és el 10%. A França és un 26%. És a dir, aquí hi ha moltes, moltes responsabilitats. I això d'aquí s'ha de tenir en compte. Llavors,
Déu-n'hi-do aquestes dades que ens has dit d'habitatge protegit, que tampoc ha de ser, doncs, segurament és només part de la solució, però bé, et crida molt l'atenció que a Espanya estiguem en el 2,5% dels habitatges totals que són protegits, a França el 25% i la mitjana europea és el 10%.
Sí, sí, sí.
Ostres, tu.
Clar, si juntes aquestes 5 explicacions, clar, tenim un escenari bastant, bastant pelut. Solucions. El bo de mi m'agrada els estudis quan fan una anàlisi i llavors proposen solucions.
Bravo.
Perquè això vol dir que està ben fet. I primer, la major oferta de vivenda públiques i privades, tant de lloguer com de propietat. És a dir, construir més, si és que no n'hi ha més. I llavors, clar, i aquí en aquest mateix estudi, les mesures de regulació del mercat de lloguer només serveixen per tapar forats i no solucionen el problema. Que això també n'hem comentat moltes vegades.
Sí, sí.
Quan poses preus màxims, fent que la quantitat oferida de cases per llogar baixi, estàs fomentant l'economia, el mercat negre, a través d'una part en blanc, una part en negre, i al final estàs desajustant i creant una ineficiència pròpia del mercat. També, prohibir lloguers de temporada només fa que els petits propietaris venguen els pisos o que els grans inversors només construeixin ells mateixos per llogar. És allò que es diu build to rent. També, i abans havíeu comentat, no sé què, ara us ho dic, hi ha un tema que és que només el 6% dels pisos de lloguer està en mans de grans inversors. El 6%. És a dir, això s'ha de dir, perquè a vegades només parlem dels grans inversors i només el 6% dels pisos estan en mans dels grans inversors. Clar, aquests grans inversors, quan tenen pisos, tenen molts. El 80% són petits, el 80% dels pisos en lloguer són petits propietaris, amb una o tres vivendes, i que normalment utilitzen aquests lloguers per complementar la seva
els seus ingressos,
pensió. Sí. És a dir, que això també s'ha de tenir en compte.
A la seva pensió, o sigui, són gent gran.
Sí, 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 perquè els propietaris, ara en parlarem, els propietaris són ara en parlarem. Llavors, una altra manera és facilitar l'accés de joves a la propietat, que és curiós, però els joves, igual que els que havíem set més joves, també prefereixen la propietat en el lloguer. És l'opció preferida per la majoria de joves. I la riquesa, això és el que demanaves, la riquesa dels majors de 75 anys és 5,4 vegades més grossa que la dels menors de 35 anys. I per què? Perquè són propietaris de la seva vivenda o en tenen alguna altra. És a dir, l'explicació del viatge entre la riquesa entre els majors de 75 anys i els menors de 35 anys és bàsicament aquesta. I llavors s'ha d'incentivar l'oferta perquè hi hagi un augment de la construcció de vivenda. S'ha de canviar la política del sòl. A veure, això no estic dient que es pugui construir a tot com va ser la reforma de la política del sòl del govern Aznar, que va ser una de les causes de la bombolla immobiliària, que llavors va esclatar el 2008.
Sí.
Clar, anem en seny. És a dir, s'ha de fer una política del sòl una mica assenyada. I també s'ha d'augmentar el pressupost que es destina a la vivenda. És que, clar, és que el pressupost que es destina a la vivenda és un terç del que destinen els altres països europeus. Bé, que tenim un problema i que ja per començar Ja no és que s'hi vulgui posar solucions, és que si no s'hi posen els mitjans és impossible trobar les solucions. I llavors es defineixen diferents opcions, com per exemple el co-living, que és fer promocions específiques per joves. Aquestes promocions són més barates, preus més reduïts, preus més assequibles, també se'ls redueix IVA, se'ls redueix impost de transmissions patrimonials i també se'ls redueix la possibilitat de transmetre per evitar l'especulació. Perquè ja sabeu que tots dins del nostre ser tenim dos, un dimoniet i un angelet.
Sí.
El dimoniet és l'especulador i l'angelet és la bona persona. Però tots som especuladors en potència. Això que quedi clar, encara que tothom ho critiqui, però això és així. I llavors, altres opcions són la copropietat. És molt interessant, això. És a dir, que l'Estat sigui el propietari del 20% de la vivenda.
Mm. Per què hauria de ser una opció beneficiosa?
On està l'avantatge? Tu tens el 80% i l'altre el 20%. L'Estat no n'ha de fer res i tu ho disfrutes. Pensa que a Gran Bretanya...
Però com s'articula això? O sigui...
Perquè normalment, quan vas a demanar un préstec, només te donen el 80% del valor de la vivenda. Llavors, automàticament, si l'Estat paga aquest 20%, ja pots accedir amb un préstec al 80%.
Pot pagar l'entrada i tu ja et poses a...
Exacte, exacte.
Sí, però el tema és...
I llavors pots articular diferents maneres. Quan ho hagis pagat tot, sí, et convé, li pots comprar aquest 20% a l'Estat. Ja està. Són diferents maneres. Perquè vegis que són diferents maneres, a Gran Bretanya aquesta copropietat és entre 10 i el 50%.
Uau.
Però clar, aquí has de posar molts més diners en els pressupostos, no un terç del que gasten els països europeus. I altres opcions són els préstecs participatius, ja són acords amb entitats financeres per préstecs a més del 80% del valor de vivenda, que és una altra manera. És que aquest 20% és molt, 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 molt delicat. I aquest 20%, és a dir, que només et puguen donar un préstec pel 80% dels valors, sí, de vivenda, també es va fer per evitar inflar o crear bombolles immobiliàries. Perquè en plena expansió de la bombolla immobiliària, molta gent demanava un préstec, ja ho valoraven alt, i valoraven un préstec per comprar-te la casa i en la mateixa et compraves el cotxe. De fet, ja la llegenda urbana, com diuen els italians, si no és vero ben trovato, però que et compraves la casa i un Porsche Cayenne. I després de l'esclat de la bombolla immobiliària, el mercat de segona mà de Porsche Cayenne era
brutal.
Brutal, brutal. Hi havia Porsche Cayenne per totes bandes.
Yeah.
I amb això es feia... A veure, aquí ho tinc. Aquí. Per concloure, seria la necessitat de que les administracions facin polítiques de vivenda pensant en les pròximes generacions i no en les pròximes eleccions. Perquè això sempre passa, és a dir, l'estretor de mires o la curtesa de mires de responsables polítics i, a més, de la col·laboració público-privada per construir vivenda assequible i protegida. I, bé, aquest és un problema, però no només de Formentera, perquè moltes vegades ens pensem que Formentera som el centre del món, que ja em va bé, però és un problema a nivell de tot Espanya. Sobretot de les grans ciutats és un problema important, el problema de l'accés a la vivenda.
El que és veritat potser és que, clar, en una gran ciutat sempre tens l'extraradi, sempre te'n pots anar a una segona ciutat una mica més lluny i, en canvi, a Formentera no tens gaire opció.
No, és el que tenim, el fet de ser illa, això està clar. Però vull dir que és un problema per totes les bandes i pot ser una miqueta més agreujat pel fet de que no te'n pots anar... L'únic que pots fer és anar-te'n a una illa propera, però hi havia sempre que també estan igual.
O
pitjor. És a dir, que això també és molt delicat. I llavors també volia parlar d'avui de que 5 anys després de la pandèmia, és a dir, al final, és a dir, des del 2019 al 2024, enguany totes les comunitats autònomes recuperaran el nivell de PIB prepandèmia del 2019. Amb altres paraules, la pandèmia ens ha costat 5 anys de creixement econòmic. És a dir, és com si haguéssim aturat l'economia durant 5 anys degut a aquesta pandèmia. De fet, Astúries i Extremadura... És molt interessant perquè aquest estudi és de Funcas. Funcas és Fundació de Caixes d'Estalvi. Funcas és un centre d'anàlisi, ara se li diuen think tanks, ara tots són think tanks, sí. Però bé, és un centre d'anàlisi, un centre d'anàlisi dedicat a investigació econòmica i social i que fa la seva i que es dedica a divulgar les seves conclusions i promovent sempre la interacció entre l'esfera acadèmica i l'economia real. És molt interessant perquè Funcas, en teoria, és Fundació de Caixes d'Estalvi. El president de Funcas és Isidre Feiner, de CaixaBank, que és el president de la CECA. CECA és Confederación Española de Cajas de Ahorro. És molt interessant perquè Caixes d'Estalvi...
Hi ha caixes, avui en dia?
No, n'hi ha dos, n'hi ha dos.
Ah, sí? Ep,
sí, n'hi ha dos.
Que enginyers o...?
No, perquè la caixa d'enginyers és una cooperativa. Ah. Allà, bancs, caixes i cooperatives de crèdit. I les caixes d'estalvi, varen, en la bombolla immobiliària, varen caure quasi totes, menys dos. La caixa Ontinyent, a València, i la caixa de Pollença, la caixa Colònia.
Brava, bravo per ells, no?
Sí, sí, aquestes són les dues úniques caixes d'estalvi que estan vives. Tot el que més són caixes que ja sabeu tot el procés de concentració bancari que s'han transformat en bancs.
I que ens va costar un... Clar, és que sovint quan es parla de rescat bancari ens estem referint en realitat a rescat de caixes, no?
Sí, 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 sí. No, 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 va ser un rescat de caixes. No, no, de bancs no. I de fet, molts de bancs, moltes caixes, les caixes més grosses es varen obligar a fer-se bancs i moltes d'aquestes, inclús... Santander es va menjar el Popular, el BBVA es va menjar moltes caixes catalanes, incluïda també la nostra, que llavors a bona part... No, Caixa Penedès es va vendre Banc Sabadell, la Caixa també la varen forçar a menjar-se Caja Madrid...
I ara és CaixaBank...
I ara és CaixaBank, és a dir... Bé, total, el que vull, no vull parlar d'això, vull parlar de que amb aquest estudi es veu quines són les comunitats autònomes que han arribat més aviat, que han arribat més tard. Per exemple, Astúries i Extremadures, que són les comunitats autònomes menys dinàmiques, són les últimes comunitats autònomes en tornar a nivells de 2019. I, per tant, ja a finals de 2024 s'haurà esborrat tot l'impacte de la pandèmia en termes de PIB. A nivell de creixement del PIB des de 2024... Les que més creixeran seran les Illes Balears, les Canàries i Madrid, per damunt de la mitjana nacional, un 2,5%. Es preveu que el creixement sigui un 2,5%. Les Illes Balears seran les que creixeran més, un 3,5%. Les Canàries un 2,5% i Madrid un 2,6%. Aragó 2,5%, Catalunya 2,5% i Astúries i La Rioja són les que creixeran menys, que és un 1,9%. S'ha de dir que les Illes Balears i les Illes Canàries, el PIB va caure degut a la pandèmia, ja sabeu, hi va haver restriccions al moviment de persones i clar, quan hi ha restriccions al moviment de persones, el sector turístic és el que més pateix. I tant les Balears com les Canàries, el PIB va caure un 20%. És a dir, ara ens hem recuperat d'aquest 20% que va caure durant la pandèmia. Per tant, i també a més, el sector turístic es preveu que tinga un rècord. I a més d'això, al final, la bona marxa de l'economia espanyola és com deia aquella, Espanya va bé, perquè al final és així. Però també he de dir una altra cosa, que aquí està aquest creixement de l'economia espanyola està una mica dopat.
O sigui, Espanya va bé, però hem de veure com de bé va. A veure,
sí, no,
i per
no,
què.
Vull, el que vull dir és que gran part d'aquest creixement, que estem creixent molt més que els altres països de la Unió Europea...
Hi ha molt de dinamisme econòmic, però per què?
Pels fons Next Generation. La injecció, quan dic dopat ja m'enteneu,
injecció
de fons per part de la Unió Europea. Fons Next Generation... que estan pressupostats i que el Consell Insular de Formentera ha rebut i que ja us puc dir, anticipar, que els perdrem, però ja els hem de tornar. I els perdrem per la ineptitud del Consell Insular de Formentera. Però bé, aquí ho deixo, perquè ja no crec que jo ho veig dificilíssim.
No som a temps?
Que seria temps. No crec que no ho podem justificar, si no s'han licitat les coses no es poden justificar. I com que ara el Consell Insular està aturat, aquí tenim un problema greu.
8 milions d'euros, no?
És que em pareix que són més. Mireu els pressupostos. S'has de mirar els pressupostos, que allà està.
Sí.
I ja està. Bé, seguim en l'anàlisi. Evidentment, si la bona marxa de l'economia fa que a nivell laboral baixi l'atur. I és interessant, perquè segons el govern, s'atura a finals de 2024 serà de 11%. És un rècord molt, molt...
Un rècord positiu.
Sí, sí, positiu.
O sigui, un atur a la baixa.
Sí, sí. I segons Funcas, l'atur serà 11,2%. Però bé, més o menys un 11%.
A veure, en els moments complicats de que hem estat al 20?
Sí, 19, 20, 21. Sí, és que estem a la meitat.
Estem a la meitat.
Estem força bé.
Països, diguem-ne, que són referents a Europa, com per exemple Alemanya, que estarien 5-6% de tu?
7-8.
7-8, o sigui, estem apropant molt al motor d'Europa.
Sí, perquè taxa d'atur zero és impossible. O sigui, un taxa d'atur de 5% es considera plena ocupació. Perquè això és el que es diu taxa d'atur natural. Hi ha gent que deixa de treballar i mentre troba una altra feina, aquest període entre que ha deixat de treballar i ha trobat una altra feina està en atur. És que... Però això no és un atur tècnic, per dir-ho així, no? Que clar, és molt difícil. A vegades també passa que deixes una feina i el l'endemà en trobes una altra. M'entens? O ja l'has trobat abans i per això deixes aquesta. Però això és el que es diu taxa d'atur natural. És a dir, un 5% es considera plena ocupació. És a dir, que no hem d'aspirar a arribar a 0%. Un 5% està perfecte. I llavors també és interessant perquè a Aragó, el País Basc, Cantàbria, La Rioja, Illes Balears, Catalunya, Galícia, Castella i Lleó, Madrid i Navarra, la taxa d'atur és inferior al 10%. És a dir, que hi ha... A part que la taxa d'atur és un 11% en la mitjana de tota Espanya, hi ha comunitats que la taxa d'atur és inferior en el 10%. Per tant, i també ha baixat molt Andalusia, Illes Canàries, Castella-La Manxa i Extremadura. En la qual cosa hi ha una convergència entre les comunitats autònomes quant a taxa d'atur.
Doncs bones notícies.
Sí, molt bones notícies. Ara sempre que veu un economista és per dir males notícies, però no, n'hi ha de bones. I llavors també el tema de la inflació, que la inflació és desigual, perquè... sempre tenim la dada d'Espanya, i també és interessant mirar cada territori com funciona això. Per exemple, des de 2021 fins a 2024, l'IPC ha pujat un 19,1%. A Castella-La Manxa, Galícia i Castella i Lleó han pujat més del 20%. I bé, aquí m'estava mirant aquest estudi i diu la vivenda no s'inclou a l'IPC. Això és mentida. La vivenda sí que s'inclou a l'IPC. El que no s'inclou a l'IPC és, per exemple, el preu de lloguer quan tu n'ets el propietari. Perquè, clar, si tu ets el propietari i no et pagues a tu mateix. És absurd, això. I ho dic perquè dins del càlcul de l'IPC hi ha 12 grups i un d'aquests grups és vivenda. I, de fet, en el càlcul de l'IPC es miren els preus de 479 productes. És a dir, que és una dada que té el seu interès. També s'ha de dir que aquest anàlisi de Funcas és merament descriptiu. Això d'aquí no explica perquè ja us ho he dit jo, perquè estem creixent tant, perquè estem rebent els fons de Next Generation per part de la Unió Europea. I a més, s'ha de dir que...
M'has deixat glaçat, amb això del teu convenciment de que haurem de tornar els fons Next Generation.
No, però per això... Això el govern també ho sap, això, eh? El govern ho sap.
El govern balear, vols dir?
No, el govern espanyol. Per això ha augmentat el sostre de despesa per l'any que ve. Fins pràcticament als 200.000 milions d'euros. Clar, ho sap, perquè si s'acaben els fons Next Generation, has de mirar que s'aterra...
Em referia a Formentera. Haurem de retornar, que tot pinta de que la cosa no donarà temps a complir amb els requisits d'aquestes subvencions europees.
Si no feim els deures, què vols que et digui?
Suspenem. Molt bé, doncs, professor, moltíssimes gràcies.
Bé, ara heu agafat vacacions, que ho sapigueu.
Avui és l'últim dia, ja?
Sí, avui sí. Tornarem en setembre, si a vosaltres us va bé.
Ens encantarà.
Molt bé.
Moltes gràcies, passeu molt bé.
Igualment, gràcies a tothom.